més esportiu.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Atenció a les dades preocupants sobre l'ús del català a Barcelona, sobretot entre els joves. I és que només un de cada quatre fan servir el català com a llengua habitual. De fet, l'ús del català entre el jovent no supera el 50% en cap dels districtes de la ciutat. Les xifres són demolidores. El cas més flagrant és el de Nou Barris. Només un 5% dels joves, 5, parlen català. De fet, hi ha més parlants d'anglès i altres llengües estrangeres que no de català. A Ciutat Vella, la xifra millora una mica. No arriba ni al 15%, i a Sants, Sant Andreu i Sant Martí es queda per sota del 25%. L'Eixample, Horta i les Corts ronden el 36%. Gràcia, amb un 43%, i Sarrià, Sant Gervasi, amb un 44,9%, un 45%, són els barris on hi ha més joves parlant català. Són dades de l'Ajuntament que fa aquesta alerta a partir de l'enquesta a la joventut del 2021. Però se sumen a les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2018, que ja alertaven, entre d'altres, que més de la meitat dels barcelonins no fa servir mai, o gairebé mai, el català. Avui m'he hagut de recuperar una carta que vaig escriure fa més de 10 anys al president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy. 10 anys ja, eh? I deia, apreciado señor, mire usted que diría, fui educado en castellano en los años 70, cuando en Cataluña no dejaban aún que los maestros de educación general básica dieran las clases en catalán. A pesar de eso, yo, amb la mayoría de profesores, parlaba en català perquè era la nostra llengua habitual. Ciertamente en el patio de la escuela, religiosa por cierto, hablábamos en castellano en grupo, como sigue pasando 30 años después. Individualmente había de todo. Amb el Fernando parlava en català i ara és doctor en educació a una universitat de Califòrnia on va, curiosament, a ensenyar castellà. Amb el Willy hablo en castellano. Amb el Juanje, años después seguimos hablando en castellano, aunque él hable català perfectamente amb la seva família i amb la resta perfectament en català. A casa també. A casa també parlàvem i parlem en català. Escribo esto porque en mi época, el català, amb la professora Laura, eren només 2 hores a la setmana i no sabe lo que me costó que una lengua como el catalán, que només parlàvem a casa i en petits cercles, formase parte de mi lectura i de mi escritura. Suerte tuve que mi educación en la escritura me la dieron els correctors de Catalunya Ràdio, quan amb 17 anys vaig començar a treballar allà i a escriure barbaritats i tenien la paciència d'esmenar-ho. De fet, encara deixo anar moltes barbaritats de Padre Muy Señor Mío, unes puntades al Pompeu Fabra poco soportables, y suerte tenía que intentaba leer libros en catalán. Por tanto, el catalán es perdía y estancaba a las casas y a determinados pobles. En las grandes ciudades, en los grandes pueblos y en las grandes calles, el castellano dominaba y domina sin ningún pudor y sin ningún problema. La inmersión intentó frenar la desaparición del catalán. Consiguió, con enormes resultados, que els nens i nenes de Catalunya viniesen de donde viniesen, fueran de donde fueran, se sintiesen como se sintiesen, fueran educados en un idioma que ha sido, en su casa, sin ningún problema, una segunda lengua. Qué orgullo para una madre que solo habla en castellano porque no ha nacido aquí, porque aquí no pudo decir a sus familiares de donde sea o a sus amigos de donde sean, no he nacido en Cataluña, no he aprendido el catalán, lo entiendo bien, pero mi hijo lo habla perfectamente. Y el niño, querido presidente, parlarà amb el Pau en català, potser amb la Dolores també en català, amb el grup del pati, probablemente en castellano, y en su casa seguro que en castellano. Y no ha pasado, ni estaba previsto que nada pasara. Cap problema a les cases, ningún problema entre las familias castellanohablantes, cap conflicte a les escoles, ningún conflicto en los patios, cap aldarull entre famílies, nada, res. Hasta que llegaron unas poquísimas familias, la política y ustedes, y lo trincharon todo, desde la distancia, desde Madrid, desde el poder, desde el Estado, desde la mayoría absoluta. Y com diem a casa meva, on vaig ser educat en català, y como entienden mis amigos del bàsquet, que hablábamos en castellano en el patio, de la sang se'n pot dir, pero no se'n pot sentir a dir. Lo más triste es que esta carta la escribí hace más de 10 años, la volví a leer 7 años después por la radio, y ahora por cuarta vez la torno a llegir. No només no anem endavant, sinó que los cangrejos dominan la escuela. Enrere, pa atrás. A pesar de ello, estic convençut que Espanya sap i conoce que si alguna cosa ha unido esquerra i dreta a Catalunya històricament ha estat la llengua i la immersió lingüística. I, per tant, estic convençut, segur, que arribarà algun dia que en aquest petit país, on des de Madrid ni des de Catalunya s'utilitzi la llengua com arma llancívola, és a dir, arrojadiza, que intentarem tornar a treure el cap, perquè ara estem com perquè ens el tallin. Segur vol dir seguro. Convençut, que vol dir convencido. O almenys això és lo que esperamos. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dijous, dijous 3 de novembre del 2022.
I avui s'espera un dia de temps insegur, amb força núvols i amb alguns ruixats. El vent també bufarà amb força molts punts del país i baixen les temperatures a les comarques de Lleida.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen els 6 quilòmetres de congestió a la B23 per un accident a Sant Feliu de Llobregat que manté un carril tallat i cues fins passat Molins de Rei.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Esquerra Republicana de Catalunya aposta per una reforma del Codi Penal que apunti que el delicte de sedició prescrigui al cap de 5 anys. Si més no, és el que publica aquest matí el Confidencial, que afegeix que per aconseguir-ho caldria rebaixar la pena per sedició a un màxim de 5 anys. La principal beneficiada seria la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, així com també l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ara bé, en el cas de Carles Puigdemont, també està acusat de malversació, un fet que llavors sí que complicaria la seva tornada. No així en el cas de Marta Rovira, que segons els càlculs del Confidencial, si Esquerra aconsegueix tancar aquesta reforma amb el govern d'Espanya, l'acusació contra la secretària general d'Esquerra Republicana prescriuria el 2023, de tal manera que es podria arribar a presentar fins i tot a les eleccions al Parlament de Catalunya. Recordem que el president Pere Aragonès, quan va fer el balanç polític aquest mes d'agost, va dir una frase que va passar desapercebuda, però que ara, en plena negociació per la reforma del Codi Penal, agafa més força i més sentit. I més després de llegir aquesta informació del Confidencial que explicàvem ara. Deia el president Aragonès que aquesta desjudicialització ha de tenir els efectes d'una amnistia. És a dir, assumint que és pràcticament impossible, no només aritmèticament, sinó també per les conseqüències que tindria en el món judicial aprovar una llei d'amnistia, l'objectiu és que es planteja al govern a la taula de diàleg és arribar a un acord equivalent a aquesta amnistia, però amb una fórmula diferent. I això que explica avui el Confidencial encaixaria en el que deia el president en aquest pacte que tingui els mateixos efectes pels represaliats que l'amnistia. Mentrestant, això no es materialitza, continua la negociació. La Generalitat confia que Pedro Sánchez no es farà enrere per la pressió del PP. De fet, la portaveu del govern de Catalunya, Patricia Plaja, acusa els populars de fer un ús partidista de la justícia i de posar el delicte de sedició com a excusa per no renovar el Consell General del Poder Judicial.
No sé si el què ha sigut el que ha fet saltar pels aires el què, o si en algú ja li ha anat bé trobar qualsevol excusa per 4 anys més tard trobar un altre motiu per no renovar el Consejo. Confiem en que en cap cas el posicionament i els estirabots que està fent aquests darrers dies el PP tindrà cap efecte en la negociació que està en marxa entre el govern espanyol i el govern català.
El govern, per cert, continua sense dir si es donaria per satisfet amb una reforma que reduís a la meitat les penes de sedició. Aquesta és la proposta que té ara el govern d'Espanya, segons va avançar el diari El País. Ara el delicte té unes penes de 10 a 15 anys. La meitat, en el millor dels casos, serien els 5 que avui publica el Confidencial. A Madrid, el govern d'Espanya torna a defensar que el delicte de sedició s'ha d'equiparar amb les lleis europees, i així li va retreure al PP ahir al Congrés. Pedro Sánchez acusa el Partit Popular de quedar sense arguments i diu que per això s'agafen aquesta polèmica. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va molt més enllà i vincula directament els casos de corrupció del PP amb el bloqueig en la renovació de càrrecs al Poder Judicial. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el govern espanyol intueix al PP que aquest és l'argument de fons. Jutges condescendents amb aquest partit per evitar investigacions. La insinuació és del ministre de la Presidència.
Y se acordará que en 2013 también hubo unos papeles donde se ponía de manifiesto que multitud de dirigentes del Partido Popular habían recibido dinero negro y que en ese contexto lo que hizo el Partido Socialista fue cumplir con la Constitución como hacemos siempre y renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, porque es imprescindible para los dirigentes políticos cumplir la Constitución. Por eso, el liderazgo del señor Feijóo està tocado, probablemente hundido.
Són una sessió de control, la d'ahir, que va escenificar el trencament total entre el PSOE i el PP. Aquest últim partit s'agafa la carta de Carles Puigdemont per denunciar un suposat acord i utilitzen de bandera per evitar parlar de la renovació del poder judicial. Cuca Gamarra.
¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas?
Això li va demanar directament a Pedro Sánchez, que no va contestar, però que li va retreure que el PP intenti repartir carnets d'espanyolitat i no saben, va dir, ni complir la Constitució.
Per cert que la Moncloa torna a negar l'espionatge polític a l'independentisme amb el sistema Pegasus. Assegura que és fals i que només s'han punxat els mòbils que ha demanat la justícia. La CUP, però, li retreu que la policia faci informes falsos per propiciar aquest espionatge a tots els partits favorables a la independència. Ho deia ahir al Congrés la diputada Mireia Vehí, el ministre Grande Marlaska, però ell es va expulsar responsabilitats i va situar la CUP al mateix sac que el PP i Vox.
¿Qué opina de acusar de terrorismo a un sindicato de estudiantes solo para justificar el espionaje ilegal? Esto nos lleva a preguntarle si dirige usted la policía política, señor Marlaska.
Ustedes tienen una forma de hacer política inconsistente, sí, empleando bulos y falsas informaciones como la derecha y la ultraderecha.
Marlaska insisteix que la policia espanyola i la Guàrdia Civil mai han interceptat cap mòbil sense ordre judicial. Mireia Vehí, però, li retreia que encara que això fos així, el rerefons és la persecució política contra la ideologia independentista. Encara vinculat amb el procés, el Tribunal Superior de Madrid dona llum verda perquè la justícia espanyola col·labori amb la d'Andorra per jutjar Mariano Rajoy i la seva implicació en l'Operació Catalunya. D'aquesta manera tomba l'enèsim recurs de l'expresident d'Espanya per evitar, així, asseure's al banc dels acusats per les presumptes pressions que ell i dos dels seus ministres, concretament Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, haurien fet a les autoritats del Principat d'Andorra. Des de Madrid, Arnau Bañé.
Sí, un cop més els tribunals espanyols descarten aturar la col·laboració amb la justícia andorrana i, per tant, avalen que Andorra jutgi a Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. Si res no canvia, els asseurà el banc dels acusats per la seva implicació en la trama andorrana de l'Operació Catalunya, és a dir, les pressions, coaccions i amenaces que haurien fet a la direcció de la banca privada del país per aconseguir informacions secretes que esquitxessin alguns polítics independentistes. El Tribunal Superior de Madrid, per tant, fa cas a la Fiscalia i conclou que no tenen sentit les mesures cautelars que demanava Rajoy. Per aquesta branca de l'Operació Catalunya-Andorra estan imputats 8 altres els càrrecs d'aquell govern i de la policia espanyola.
En tot cas, tot plegat a les portes que el dia 10 de novembre, segons explica el periodista Quico Sellers al Digital El Món, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg es pronunciï per primer cop sobre l'Operació Catalunya. L'organisme ja té a punt la resolució sobre el cas de l'expresident Artur Mas contra l'Estat per la publicació de les informacions del diari El Mundo que afectava la seva reputació en plena campanya electoral. Va ser un dels primers episodis de la policia patriòtica contra el sobiranisme. Artur Mas va presentar la demanda a la justícia europea perquè els tribunals espanyols es van rebutjar investigar si s'havien perjudicat els seus drets i la seva imatge. 9:15 a.m, el Parlament decidirà avui si obre una investigació al diputat Francesc de Dalmases per l'episodi del fax de TV3. A les 10 del matí es reuneix la comissió de l'Estatut del Diputat per començar la via parlamentària que podria acabar amb una sanció pel diputat de Junts per Catalunya. Tot plegat després que de Dalmases ja plegués com a vicepresident del partit i de la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Té més dades Adrià Santasusagna.
En la reunió d'avui no escoltarem Dalmases ni tampoc tindrem una resolució sobre el cas. La comissió de l'Estatut del Diputat haurà de votar si té prou indicis o no per obrir una investigació interna contra Francesc de Dalmases per haver-se saltat el codi de conducta dels diputats. L'episodi del fax amb la intimidació a una periodista del programa serà l'objecte d'estudi en la reunió d'avui. Tot apunta que per gran majoria el Parlament decidirà obrir una investigació contra Dalmases. Un cop oberta, el diputat haurà de comparèixer en comissió i finalment serà la mesa del Parlament qui dirà si se sanciona o no el diputat. Diverses fonts ja descarten del tot una retirada de l'acte, asseguren que és impossible i el que veuen més probable és una sanció econòmica, sanció que pot anar des dels 600 euros fins als 12.000.
I atenció a aquesta notícia que us avança RAC1. De moment el que ha quedat paralitzada és la recollida de firmes d'una part dels membres del Consell Nacional de Junts per Catalunya per forçar Francesc de Dalmases a deixar ja l'acte de diputat. N'informa Jordi de Planell.
Fons del partit expliquen al Monarracu que ja s'han recollit les signatures necessàries perquè el Consell estudiï emprendre accions contra de Dalmases, però diverses veus denuncien que la direcció ha pressionat els impulsors perquè no les presentin. El motiu, doncs, no fer més sang amb un escàndol que ha tensionat el partit i que consideren que va quedar tancat dimarts de la setmana passada, després que de Dalmases presentés la seva dimissió a l'executiva com a vicepresident de Junts i com a portaveu de la Comissió de Control de TV3 i de Catalunya Ràdio. De fet, la recollida de signatures va començar poc abans d'aquella reunió amb l'objectiu de forçar el diputat a plegar. Els impulsors se'n van sortir només parcialment perquè va deixar els càrrecs orgànics, però no l'acte, i la recollida va continuar. Poques hores després ja s'havia aplegat el 20% de firmes necessàries, ara desades en un calaix per les pressions de la direcció. La decisió ha causat molt malestar intern, especialment entre les diputades que van denunciar les intimidacions, i ningú descarta que el cabreig porti a presentar les signatures demà, l'últim dia que hi ha per fer-ho.
I una altra de les derivades d'aquest afer Dalmases és el cas de Joana Masdeu, que és aquell perfil de Twitter fals d'una suposada periodista que pretenia treure ferro a les denúncies contra el diputat Jordi.
Sí, un cas que, segons ha pogut saber el món a RAC1, tractarà en les pròximes hores l'executiva de Junts, en una reunió que es podria celebrar aquesta mateixa tarda. Nació Digital va descobrir que al darrere del perfil fals hi hauria Rai López, estret col·laborador de Laura Borràs i conseller nacional de Junts. Ara bé, diverses fonts expliquen que el gruix de la direcció del partit és partidària de passar de puntetes per sobre d'aquest tema, altre cop amb els mateixos arguments que abans, evitar fer sang ni aprofundir en la guerra interna.
Gràcies, Jordi de Planell. En parlarem avui en temps de tertúlia. Concepció Barai, Vicent Sánchez, Josep Martí, Joan Julivert. Un quart tocat de nou del matí, la Fiscalia Anticorrupció demana 374 milions d'euros i 20 anys de presó pels principals investigats del cas 3%. Considera que Convergència Democràtica es va finançar il·legalment entre el 2008 i el 2015 i situa al capdavant l'exgerent Germà Gordó i els extresorers Andreu Viloca i Daniel Osàcar, a qui acusa de blanqueig de capitals. En total, la Fiscalia imputa una trentena de persones que haurien participat en aquesta trama il·legal de finançament del partit, en què també hi ha involucrades 14 constructores i diverses entitats vinculades a Convergència, com CatDem i Fòrum Barcelona. El sistema és el que ja s'havia comentat manta vegades, el de l'adjudicació d'obra pública a canvi d'una comissió pel partit. És a dir, Convergència de garantia a les empreses que rebrien obra pública del govern o d'altres administracions que controlessin, a canvi que aquestes els paguessin un percentatge de l'adjudicació de les obres, és a dir, aquell famós 3%. Aquests diners seguien una ruta determinada per acabar finançant Convergència Democràtica. Al llistat hi figuren des d'ajuntaments com el de Sant Cugat del Vallès, Olot, Figueres i Lloret, però també la Diputació i el Port de Barcelona i l'Institut Català del Sol. Segons la Fiscalia, sota sospita hi ha un mínim de 30 adjudicacions. L'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés RAC1, també demana una multa de 3 milions d'euros al PDeCAT a qui considera hereu directe de l'antiga Convergència Democràtica. Té més detalls Arnau Mañé.
La Fiscalia col·loca Germà Gordó i Andreu Viloca al capdavant de tot l'entramat il·legal que promovia el finançament irregular de Convergència. Per Gordó demana gairebé 19 anys de presó i per Viloca més de 21. En el cas de Daniel Osàcar, li valora l'acceptació dels fets i proposa substituir la seva condemna per treballs comunitaris. La Fiscalia també considera que el PDeCAT és l'hereu de Convergència i, per tant, li exigeix els 3 milions d'euros de multa. Segons l'escrit, hauria estat un finançament irregular sistemàtic durant com a mínim 7 anys on els càrrecs convergents, càrrecs públics i alguns empresaris haurien posat en marxa una estructura per finançar-se il·legalment i de forma encoberta, tot és clar, a canvi d'arreglar algunes adjudicacions públiques. Per això, els acusats s'enfronten ara, entre d'altres, a delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques i blanqueig de capitals. La proposta de la Fiscalia arriba 7 anys després que s'obrís la investigació pel cas 3% i 2 anys després que es tanqués la instrucció a l'Audiència Nacional.
Gràcies, Arnau. Aquest matí al Món a RAC1 conversarem amb l'advocat Francesc Sánchez, exresponsable jurídic de Convergència, exsecretari econòmic. La Fiscalia l'imputa 5 delictes, però com que ha col·laborat a la investigació, se li demana una pena de presó més baixa, 1 any, a més de 489.000 euros de multa commutable per treballs per la comunitat. Passa el mateix amb Osàcar, però també amb 8 empresaris que haurien detallat com funcionava l'entramat il·legal per finançar Convergència. Són contractistes d'obres com Josep Manuel Bassols i Sergio Lerma, d'Oproler, Jordi Durant, de CS, Jordi Soler, del Grup Soler, i Emilio Carpintero, d'Impulsa Grup Ortiz. A tots ells els demanen o bé només una multa i treball per la comunitat, o bé penes que en cap cas no superen els 2 anys. Aquesta notícia és avui el tema de portada als diaris. A Madrid parlen de corrupció institucionalitzada i alguns altres ho aprofiten per carregar contra l'independentisme. Ana Alfonso.
La Vanguardia destaca que la Fiscalia acusa una trentena de persones de finançar Convergència amb donacions il·legals i que n'hi ha 10 que han col·laborat en la investigació, reduint així la pena. El periòdico suspèn Germà Gordó i també Andreu Viloca amb un semàfor vermell i recorda que la Fiscalia els demana 22 i 18 anys de presó respectivament. El Punt Avui diu que la Fiscalia considera provat que l'estratègia de finançament il·legal es va fer durant anys i defensa ara un càstig sever. A Madrid, El País assegura que les velles comissions continuen marcant la política catalana i afegeix que l'atac de la corrupció és una de les raons que va motivar la dissolució de Convergència. El Mundo parla de corrupció endèmica i acusa el partit fundat per Jordi Pujol d'instaurar la corrupció com a part del seu funcionament. L'ABC veu en Convergència la cobertura d'un separatisme intransigent que va fugir endavant quan va ser sorprès amb tanta brutícia sota la catifa. I La Razón subratlla que la corrupció era sistemàtica i assenyala que alguns dels acusats eren homes de la màxima confiança d'Artur Mas.
D'aquest tema escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
El 24 de febrer del 2005, quan el Parlament s'estava debatint molt tensament sobre l'esfondrament de les obres del metro al barri del Carmel de Barcelona, l'aleshores president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va replicar a Artur Mas dient-li: vostès tenen un problema que és el 3%. Hi ha un abans i un després d'aquella frase. Els que hi entenen diuen que allò va ser el final de la sociovergència i de l'anomenat oasi català. El 3% va fer que un partit històric com Convergència Democràtica de Catalunya volgués canviar-se el nom i es digués PDeCAT o Junts. És impossible desvincular el 3% del terme convergent. La Fiscalia demana ara molts anys de presó i multes altíssimes als responsables. Si creguéssim amb la justícia, diríem que cal esperar la sentència per determinar-ne les responsabilitats. Però, esclar, la setmana passada es va saber que el Tribunal Suprem va absoldre Rodrigo Rato per haver tret Bankia a borsa, fet que va provocar un rescat de 24.000 milions d'euros públics, que mai s'han tornat. De manera que sí, que tenim un problema, el del finançament dels partits i el de la corrupció sistèmica. I em temo que va més enllà d'aquest modest, però simbòlic, 3%.
8 i 21 minuts. Atenció a aquestes dades. Com dèiem, al davantal, ara us explicàvem, només un de cada 4 barcelonins fan servir el català de manera habitual. Això és un 25%. Són dades de l'Ajuntament de Barcelona, que també conclou que l'ús del català entre els joves no supera en cap dels districtes de la ciutat el 50%. Són unes xifres demolidores, molt més que preocupants. Ja no és que no les creguin bé, és que amb prou feines el parlen. El cas més bèstia és el de Nou Barris, on només un 5% dels joves fan servir el català habitualment. De fet, hi ha més parlants d'anglès i d'altres llengües estrangeres que no del català. A Ciutat Vella la xifra augmenta fins al 15%, però és misèria i companyia. A Sants, Sant Martí o Sant Andreu es queda per sota el 25%. A Horta, l'Eixample i les Corts, el 36%. Mentrestant, Gràcia amb un 43% i Sarrià-Sant Gervasi amb un 45% són els districtes on hi ha més joves parlant de català. Tot plegat, com deien, són dades de l'Ajuntament de Barcelona que encén els llums d'alarma a partir de l'enquesta a la joventut del 2021. Però ja el 2018 l'enquesta d'usos lingüístics de la població ja avisaven, i o millor dit, alertaven, que més de la meitat dels barcelonins no fa servir mai, o gairebé mai, el català. És a dir, si la ciutat voreja el 1.600.000 habitants, n'hi ha més de 800.000 que no fan servir mai o gairebé mai el català. Per tot plegat, l'Ajuntament consensuarà amb les entitats i organitzacions que formen el Pacte Nacional per la Llengua un decàleg per intentar revertir la situació. Maria Cusó.
Mai fins ara hi havia hagut a Barcelona tant coneixement del català i mai fins ara se n'havia parlat tan poc. Aquest decalatge entre la formació i l'ús és un dels principals factors que vol revertir l'Ajuntament amb una sèrie de propostes que volen tornar a connectar els ciutadans amb la llengua. En parla la coordinadora del projecte, Marta Rovira.
Això es pot atribuir a una certa desconnexió emocional, en el sentit que per a generacions anteriors el fet de conèixer i parlar català significava, doncs, un procés d'arrelament a la societat d'acollida, sobretot per part d'aquelles persones, doncs, que no tenien el català com a primera llengua. Entre els joves, doncs, s'ha normalitzat més el fet de parlar una llengua o l'altra de forma indistinta.
Entre les mesures proposades hi ha donar suport als comerços per utilitzar el català, visites d'influenciadors als instituts, jocs florals digitals o cursos pel personal mèdic que ve de l'estranger. També es crearà el Dia de la Llengua i s'incorporarà un petit vocabulari de llengua catalana a les guies turístiques a Barcelona. Les propostes les ha ideat un grup d'experts i seran la base per impulsar una mesura de govern que s'aplicarà a mitjà i llarg termini.
Això mentre continua l'estiria ronça judicial pel català a les escoles. El Parlament va enviar ahir al Tribunal Constitucional l'escrit en què defensa la legalitat de la normativa que va permetre esquivar l'aplicació del 25% del castellà a les aules. El TEC recorda que les lleis prohibeixen els percentatges, però no exclouen en cap cas que el castellà pugui ser llengua d'ensenyament. És per això que creu que no tindria cap sentit que el tribunal les anul·lés. El del Martínez.
L'escrit que signa el lletrat Antoni Bayona admet que la llei reconeix el català com a centre de gravetat del sistema educatiu, però diu que això no implica que el castellà també pugui tenir la condició de llengua docent. De fet, l'escrit recorda que és el primer cop que una normativa catalana reconeix explícitament el castellà com a llengua d'ús curricular. El Parlament, per tant, nega que les noves lleis que per ara han permès evitar el 25% a totes les aules del país tinguin l'objectiu d'excloure el castellà de l'educació catalana, una acusació que és la base principal del recurs que van presentar el PP i Ciutadans al TC, que en els propers mesos haurà de pronunciar-se sobre la legalitat d'aquesta normativa. L'escrit del Parlament, per cert, també retreu als partits que han portat el cas al Constitucional la càrrega ideològica dels seus recursos. Els acusa de confondre discrepàncies polítiques amb inconstitucionalitat.
De tot plegat, gràcies a Udal, escoltem el comentari que posa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Eva Comas.
Les dues últimes dècades ens hem despistat terriblement. Als joves no se'ls ha ofert prou productes culturals de primera qualitat en català. Tampoc s'ha incentivat de manera decidida que hi hagués prou youtubers o instagramers que fessin córrer el català per les xarxes. I ara, correm-hi tots. A Nou Barris, els joves entre 15 i 34 anys que parlen català habitualment són una espècie en extinció, un 5%. I per bé que als altres districtes la cosa va una mica millor, enlloc no s'arriba a un 50%. L'Ajuntament de Barcelona diu que per mirar de revertir la tendència vol fer uns jocs florals digitals i que impulsarà un dia de la llengua. Aquestes solucions em semblen de poca volada. Penso que cal una aposta més ambiciosa, que entronqui amb l'últim impuls encertat de la CCMA per sèries anime o els molts volums de manga en català dels últims anys. Però al mateix temps no puc deixar de preguntar-me com és que s'ha anat tan tard.
Encara pel que fa a la llengua, el català va rebre ahir un altre revés a Madrid. El Senat va tombar una proposta de Junts per Catalunya per impulsar el català a Europa. L'abstenció del PSOE i el vot en contra del PP van rebutjar la proposta. El cas és que el PSOE s'havia compromès a votar-hi a favor fa tot just unes setmanes i, de fet, era un dels acords de la taula de diàleg amb la Generalitat. Armenteres.
Sí, retret directe del senador Josep Lluís Cleries a l'hora de defensar la proposta, tant a Esquerra com al PSOE, precisament perquè és una de les poques conclusions de la taula de diàleg.
Defensar la llengua catalana no es atacar a la lengua española. Y quiero recordar al Grupo Socialista que hicieron un acuerdo en una mesa de diálogo que dijeron que impulsarían el catalán. Nosotros les hacemos mociones para que se animen, porque los vemos muy paraditos.
L'argument del PSOE per abstenir-se és que no fan política amb això. Així ho deia el senador Santiago Castellà.
No hagan del catalán un juego electoral, un refugio donde atrincherarse identitariamente. Hagamos juntos que la lengua sea un vehículo de comunicación, unidad civil y diálogo en Cataluña. Un orgullo para España de su pluralidad y riqueza cultural y una aportación a la riqueza de Europa. Estamos avanzando mucho, como siempre que gobernamos los socialistas.
El mes de juliol, el govern espanyol va demanar formalment a Europa arrencar el tràmit per l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. De moment no n'hi ha resposta, però el PSOE es va abstenir en aquesta mateixa qüestió.
8 i 27 minuts, una molt bona notícia aquest matí. Els metges de l'Hospital Sant Joan de Déu han extirpat el 90% del tumor cerebral que tenia l'Oliver, aquell nen que va arribar a Barcelona des de Mèxic per aquesta operació tan complicada. Segons el centre, no li han pogut eliminar tot el tumor pel risc de causar-li danys irreparables, però l'extracció ha estat gairebé completa com estava previst. Ara l'Oliver es recuperarà uns dies a la UCI i després passarà ja a planta mentre els especialistes n'analitzen el tumor per millorar futurs tractaments. Era un càncer molt agressiu, ubicat al tronc cerebral, que va comportar, atenció, més de 10 hores d'intervenció des de les 8 del matí i van treballar fins a 15 professionals sanitaris en un equip de neurocirurgia dirigit pel doctor José Hinojosa. El pare de la criatura, Alejandro Romero, feia una valoració molt positiva després de l'operació en espera que les pròximes hores siguin decisives.
Todo salió bien, han podido quitar más de un 90% del tumor, así que está en lo previsto. Tenemos que esperar estos días. Esta noche, mañana, estos días son más decisivos. Y ver ahora el protocolo, a ver cómo, qué nos dice oncología para ver cómo encaramos la siguiente fase.
La família de l'Oliver, resident a Mèxic, va fer pública a les xarxes socials i als mitjans de comunicació del seu país la situació en què es trobava el seu fill després d'un empitjorament sobtat de la malaltia. El nen gairebé no podia ni parlar ni moure's. Segons el seu entorn, els metges mexicans li donaven pocs dies de vida i els pares van decidir portar-lo a Barcelona en un avió medicalitzat. Un trasllat caríssim que han pagat amb una donació de 196.000 euros d'un empresari anònim. I atenció a aquest cas que s'ha fet públic avui. És el d'una dona de 36 anys que ha tingut i ha superat amb èxit 12 tumors. 12. 5 d'ells eren malignes. La seva identitat no s'ha publicat, però segons han explicat diversos investigadors a la revista Science Advances, darrere aquesta història sorprenent hi podia haver la clau per millorar el diagnòstic precoç i els tractaments contra el càncer. El doctor Miguel Urioste explicava que la va conèixer el 2015, quan ja havia passat per 5 tractaments oncològics per tumors en diversos òrgans i també li havien fet cirurgies per extirpar-li altres malformacions. La dona tenia taques a la pell i també microcefàlia, és a dir, el cap més petit del normal, però intel·lectualment no tenia el més mínim problema, ni un. Tampoc tenia antecedent genètic. Gràcies a la recerca han descobert que la seva condició ve d'una mutació genètica que no s'havia observat mai en humans i que fa que les cèl·lules del creixement es descontrolin. Aquesta patologia només s'havia vist fins ara en ratolins i en tots els casos els embrions que la patien morien abans del part. El fet és que, tot i la malaltia fa que la dona tingui càncer a molta freqüència, a la vegada també provoca que el seu sistema immunitari sigui molt més efectiu per combatre'l. Ara els científics creuen que amb aquesta base es podria crear una tecnologia pionera que permeti lluitar amb èxit contra el càncer. La dona, per cert, no ha tingut cap tumor més des del 2014 i porta una vida absolutament normal. I a tot això, Sharon Stone ha fet públic que té càncer. La protagonista d'Instint Bàsic ha explicat que se'n va assabentar després de notar un dolor a la zona abdominal que no parava de créixer. Tot i que en un principi li van fer un diagnòstic erroni, Sharon Stone va demanar una segona opinió mèdica que li va confirmar la malaltia. L'han operat per extirpar-li aquest tumor, amb èxit. Segons ha explicat Sharon Stone a les xarxes, li van trobar un tumor fibroide de grans dimensions i ara estarà unes quantes setmanes fora del focus mediàtic per recuperar-se. Per tot això, Sharon Stone, que té ara 64 anys, demana en particular a totes les dones que sempre demanin una segona opinió, perquè assegura que això els pot salvar la vida. El 2001, Stone va tenir un vessament cerebral que va fer que s'oblidés de caminar, parlar, llegir o escriure. Tot i això, l'actriu assegura que es troba molt bé i que està molt tranquil·la. Les restes de l'exgeneral colpista Queipo Podellano ja són fora de la Basílica de Sevilla, on l'honoraven des de feia 71 anys. Aquesta matinada s'ha fet el procés d'exhumació arran de l'aprovació de la llei de memòria històrica, i no només amb ell. També s'han endut les restes de la seva dona, Genoveva Martí, i d'un altre general, Francisco Bohórquez Vecina, la seva mà dreta i auditor de guerra. La Basílica de la Macarena ha hagut de tirar endavant l'exhumació, tot i la divisió dels seus membres, després que el govern d'Espanya els enviés una carta en què els obligava a fer-ho el més aviat possible. Recordant que Queipo Podellano va ser el màxim dirigent del cop d'estat a Andalusia, on va ser responsable de la mort de 45.000 persones, entre les quals Federico García Lorca, i també de la creació de 5 camps de concentració durant la Guerra Civil. Haver patit un trauma durant la infància triplica el risc de tenir un trastorn mental a l'edat adulta. És el que conclou un informe que publica avui l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Per aquest motiu, els científics diuen que és imprescindible analitzar el passat dels pacients que tenen una patologia mental. Informa Marc Segués.
L'estudi explica que si una persona viu un estrès cronificat a la infància, és a dir, si té un trauma en edat pediàtrica, el seu cervell pateix canvis estructurals, de funcionament i hormonals. Aquest factor, sumat al psicològic, és el que multiplica per 3 les probabilitats d'aquella persona de patir un trastorn mental en edat adulta. Per això, l'autor principal de l'estudi, el doctor Benedict Tamán, explica a RAC1 la importància de la prevenció en etapa infantil per evitar malalties mentals.
Si podríem fer més prevenció ja, nos ahorraríamos probablemente un tercio, por lo menos un tercio, de los diagnósticos psiquiátricos.
Davant dels resultats de l'informe, Amant també reivindica la necessitat de conèixer i treballar el passat dels adults amb malalties mentals per tractar els traumes del present.
Por lo cual hay que entender muy bien la línea biográfica de nuestros pacientes y después intervenir con terapias focalizadas en el trauma psicológico para ayudar a los pacientes a reprocessar estos recuerdos de la infancia.
L'informe de l'Institut Hospital del Mar ha analitzat estudis que recullen més de 93.000 casos.
Encara relacionat amb la salut mental en nens i adolescents, el 15% dels estudiants de l'Estat entre 5 i 18 anys afirmen que han patit burles a les xarxes. Ho revela una enquesta de la plataforma Educar es Todo, de la que avui se'n fa ressò el periòdico, amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. La investigació destaca que un de cada 5 menors ha patit assetjament al seu centre escolar, i el 10% que aquest assetjament va ser a través d'internet. La meitat d'enquestats menors tenien perfil a les xarxes, amb TikTok i Instagram com a prioritàries, i 4 de cada 10 pares admeten que no controlen què fan o miren els seus fills amb el telèfon mòbil. Per cert, encara sobre adolescents i xarxes socials, Íñigo Errejón vol que els adolescents sàpiguen quan els cossos que apareixen en anuncis a les xarxes socials estan retocats. El diputat de Más País reclama al govern d'Espanya que intervingui i que ho reguli per frenar l'augment dels casos de desordre de conducta alimentària. Per Íñigo Errejón, aquest no és en cap cas un tema de segon, i per això ahir ho va preguntar al Congrés. Creu que és cabdal que els joves sàpiguen que molts dels cossos que veuen a les xarxes socials no són reals, i més quan passen més temps a internet que no pas al carrer.
És una realitat, doncs, que, no sé, estranyament encara, doncs, no havia arribat als parlaments, als congressos, o a que fessin política pública. I quan no fem nosaltres política pública, això vol dir que la política pública, que les decisions les fan empreses sense cap mena de rendició de comptes o sense cap mena de transparència. I això vol dir, bàsicament, que estem deixant al jovent, doncs, sols davant d'empreses gigantesques.
Íñigo Errejón, ahir des de Madrid, aquí al món a RAC1. Més País proposa que s'obligui a les empreses de publicitat a comunicar els retocs. Calculen que hi ha almenys 400.000 adolescents amb problemes de conducta alimentària a Espanya. Parlant d'Espanya, atenció, és el país amb més consum de pastilles per dormir de tot el món. Són els que s'anomenen benzodiazepines, és a dir, medicaments com el tranquimacín. La Societat Espanyola del Son calcula que entre un 20 i un 48% de la població espanyola té problemes per dormir, i que el 10% dels ciutadans tenen insomni crònic. Això dispara el consum de somnífers. A l'últim any, a les farmàcies de tot l'estat s'han venut gairebé 12 milions de capses de remeis pel son. Els experts lamenten que, com que el sistema està saturat, molts pacients no poden rebre l'ajuda psicològica que realment necessiten, i els metges els acaben receptant aquest tipus de pastilles. A Catalunya, només 87 grans dependents tenen un assistent personal. Això, tot i que la llei de la dependència preveu aquesta figura. Tal com llegim al diari Ara, la xifra contrasta amb els gairebé 2.000 que hi ha a Castella i Lleó, o, per exemple, els més de 6.000 del País Basc. Són dades que va fer públiques ahir la Federació Catalana d'Autisme en una compareixença al Parlament. A més, la presidenta d'aquesta entitat va denunciar que, tot i que fa 10 anys que es va impulsar el pla d'atenció a les persones amb espectre autista, al cap de 10 anys no s'ha desplegat del tot i es manté sense dotacions econòmiques. Sense anar més lluny, Catalunya és la comunitat de tot l'Estat que coincideix menys graus 3 de dependència, el màxim reservat per a grans dependents, mentre que la mitjana espanyola del grau més greu representen el 22% del total. A Catalunya només són el 15%. La justícia reconeix el dret de les famílies monoparentals de tenir més dies de permís de paternitat. Ara, segons una sentència pionera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estan discriminades respecte a les famílies amb dos progenitors. Per això el TCJ aprova donar 8 setmanes més de permís a una mare, però els arguments jurídics que fa servir es podran aplicar a desenes de casos més que estan pendents de resoldre. Benet Íñigo.
Avui en dia, en el cas d'una família amb dos progenitors, cadascun pot agafar 16 setmanes de permís de paternitat. Quan només hi ha una mare o un pare, aquesta persona té dret a les mateixes 16 setmanes, i el resultat és que, a la pràctica, la seva criatura estarà menys temps cuidada per un progenitor. És per això que els jutges del TCJ creuen que els nens de famílies monoparentals estan discriminats i amplia el temps de permís de la progenitora que ho va denunciar.
És obvi, per tant, que els progenitors dels fills que visquin en famílies monoparentals tindran menys temps de cuidar els seus fills, i que això redundarà en la cura de la criatura sense que hi hagi cap justificació.
La sentència no serà ferma fins que el Suprem no digui la seva, però l'advocat Pau Estevez, del col·lectiu Ronda, explica a RAC1 que, si més no, el TCJ està donant esperança a moltes famílies monoparentals.
Aquesta ha sigut la primera, però portem desenes de casos d'aquest tipus. Especialment altres companys i companyes en porten més volum, però bueno, estem parlant de desenes de casos només del nostre despatx.
La mateixa sentència recull que 8 de cada 10 famílies monoparentals són femenines.
8:38 minuts. La campanya de Nadal ha arribat aquest any més aviat que mai. Fa molts dies que els supermercats es poden comprar torrons. Vaja, torrons. Els torrons Vicenç es poden comprar el dia que vulguis i el mes que vulguis. Però també ja es pot comprar el calendari d'advent, i els centres comercials ja hi ha instal·lades els llums de Nadal, i es poden comprar les decoracions per les arbres, i es pot comprar les figures del pessebre. Perquè habitualment el tret de sortir de la campanya de Nadal normalment era amb el Black Friday el 25 de novembre, però aquest any ha estat més a prop d'ajuntar-se amb l'estiu. El consum S'ha començat a frenar i les marques volen assegurar les vendes abans no es freni més encara. Montse Martí.
Fins i tot els portals de recerca de feina temporal com Infojobs han notat un avançament en les contractacions de personal per cobrir les campanyes de Black Friday i Nadal. El professor d'EAE, expert en màrqueting i gestió comercial, Àlex Alegret, admet que l'avançament de la campanya de Nadal es contagia entre establiments.
Les marques de gran consum estan venent més en valor i menys en volum. Què vol dir això? Que la gent continua comprant, però cada cop menys. I ara que ha dit les marques, ostres, si ens esperem el Black Friday, això serà una carnisseria. No ens la podem jugar tota una carta. Comencem a provocar despesa ja. Per què? Perquè si no ho faig jo, ho fa el meu veí. I llavors, quan la gent es quedi sense diners, s'ha acabat el comprar. Vale? És aquello de tonto l'último.
L'organització de consumidors OCU recomana aprofitar aquest avançament per comprar més barat i organitzar bé la despesa. Ho deia RAC1, la portaveu d'OCU a Catalunya, Esther Lorente.
Potser ara és el moment d'avançar aquesta compra sempre que la puguis una mica tenir guardada. Nosaltres l'any passat vam fer un estudi dels aliments si havien pujat o no des de finals de novembre fins al Nadal i gairebé tots havien pujat i la mitjana era d'un 11%.
L'OCU recorda, però, que és important verificar bé la data de caducitat dels productes quan es compra amb tanta antelació.
I de seguida, una notícia que us pot avançar RAC1 respecte al Barça i l'Ajuntament de Barcelona, relacionada amb arbres i palmeres. D'aquí a uns moments us expliquem el món a RAC1. Ah, i que Elon Musk arriba a Twitter. Bueno, i la decisió és al carrer milers de treballadors.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a BBVA.es. BBVA, creant oportunitats.
Mira que és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el detergent sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,69. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa fàcil de CESCE és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a CESCE.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. CESCE. Seguros de tu éxito.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Últimament, tot està pels núvols. Bé, tot, no, perquè els preus de Gestel no han pujat. Així que no pateixis, perquè amb nosaltres tens una fibra de qualitat i 2 línies de mòbil per només 39,95. Preu definitiu, perquè el que és bo no és car. Truca ja al 1510.
43 minuts. Continuem els apunts aquí al Món a RAC1. Com dèiem, RAC1 us pot explicar aquesta hora que el Barça ha pagat 226.000 euros a l'Ajuntament de Barcelona per una 60ena d'arbres i palmeres que arrencarà i que no transplantarà. Tot arran de les obres del nou estadi, del nou Camp Nou. És una de les condicions imprescindibles que l'Ajuntament ha posat al Club Laurana per començar l'enderroc de l'estadi. Quan es va fer tota la paperassa de l'obra, Es mira si hi ha afectació en l'arbrat, si n'hi ha, s'identifica quina és la vegetació afectada per determinar, per exemple, quants arbres i quantes palmeres s'arrencaran durant les obres i quantes aquestes es poden replantar. En el cas del Barça, en total hi ha 67 arbres afectats. 67, dels quals només 7 es podran transplantar. Els 60 restants, no. Arribats a aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració econòmica d'aquesta 60ena d'arbres afectats. Em pregunta molta gent, bueno, i això com es fa? Doncs consultant la norma Granada, que ras i curt és una mena de catàleg que permet posar un preu a la vegetació que es destruirà. Un cop valorada, s'exigeix al promotor de l'obra, en aquest cas el Futbol Club Barcelona, un preu per compensar-ho. D'aquí és on surten aquests 226.300 euros, concretament, que el Club Blaugrana ja ha pagat a l'Ajuntament. Fent una divisió simple, cada arbre afectat surt a uns 4.500 euros aproximadament. Fons municipals, però, recorden que el plantejament urbanístic de l'Espai Barça preveu que la zona verda creixi més de 23.000 metres quadrats respecte a l'actual i que d'entrada es plantarà una setantena d'arbres nous. Parlant d'arbres i de palmeres, l'Ajuntament de Barcelona indemnitzarà amb gairebé 104.000 euros la família de l'home que va morir aixafat per una palmera al parc de la Ciutadella. Els fets van ser l'agost del 2020. La víctima estava asseguda en un banc quan de sobte una palmera que tenia just al costat es va partir per la meitat i li va caure al damunt. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha estudiat el cas i ha determinat l'import de la indemnització, però la família ja ha avançat al diari El País que ho recorrerà perquè creu que la quantitat es queda molt curta. L'Ajuntament explica que la palmera va caure per una ruptura interna que no es podia preveure i, en canvi, la família sosté que l'accident es va produir per un problema de manteniment. I a Barcelona ja es pot demanar un taxi a través de l'aplicació pública AMB Mobilitat. És una opció més d'agafar un taxi, a més de la tradicional manera de fer-ho, que és aixecar la mà quan ets al carrer. L'eina és obligatòria per tot el sector i es pot trobar a la pestanya Pick Me Taxi. Ja és operativa pels 10.500 taxis que hi ha a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I a Badalona, la fàbrica de Nis del Mono es convertirà en un gran centre gastronòmic. Ho llegim avui a La Vanguardia. L'empresa propietària, que és Osborne, té previst diversificar els usos d'aquest espai modernista, on a hores d'ara encara es fa l'oli essencial a partir del qual s'elabora tot el licor que es comercialitza sota la marca d'Anís del Món. Es tracta d'un procés setmanal que a més es deixa sentir al voltant de la fàbrica que desprèn l'olor característica de l'anís. Un dels objectius d'aquesta reforma és obrir l'edifici al mar, ja que està a tocar del passeig marítim i a escassos metres de la sorra de la platja. El projecte preveu convertir les parets de la fàbrica en grans finestrals, tant la que dona al mar com la que dona la pista de bàsquet de l'Associació Esportiva Badalonès. Per ara, Osborne està negociant els detalls amb l'Ajuntament de Badalona, a qui ja han presentat una maqueta que podeu veure a La Vanguardia i ha demanat permisos per instal·lar-hi un bar i un restaurant. Són les 8:46 minuts. Elon Musk acomiadarà demà milers de treballadors de Twitter. De fet, farà fora gairebé la meitat de la plantilla d'una sola tacada. Segons ha avançat Bloomberg aquesta matinada, el nou propietari de la xarxa social deixarà sense feina 3.700 treballadors. Ara mateix a Twitter hi treballen 7.500 persones. Amb aquesta retallada, Musk vol rebaixar les despeses de l'empresa, que generalment ha estat en pèrdues. El nou amo de Twitter també té previst eliminar el teletreball i imposar que la feina hagi de ser obligatòriament presencial. La resta de l'ADN de la roba que duia Elena Jubany no coincideixen amb les del principal sospitós d'haver-la assassinat, Xavi Jiménez. Així ho diu una interlocutòria del jutjat de Sabadell que està investigant aquest cas. De moment, Jiménez és l'única persona acusada per la mort de l'Elena Jubany el desembre del 2001. Abans de descartar res, però, cal esbrinar si la resta de proves que ha demanat el jutge donen alguna pista sobre l'autor del crim. La família de l'Elena ha demanat que no s'aturi la investigació i que s'esgotin totes les vies. Considera que encara hi ha opcions de fer més comparatives de les restes per saber quanta gent va participar en aquest crim. Informa Marc Poyato.
L'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses diu que l'ADN que hi ha a la roba que Elena Jubany duia el dia que la van assassinar no coincideix amb el de l'acusat. Segons l'informe, sí que són mostres d'un home, però no se sap qui. Es tracta d'una de les proves clau per determinar qui va cometre el crim, però en aquest cas no ha servit per inculpar l'únic investigat, Xavi Jiménez. Jiménez és l'autor dels missatges anònims que Jubany va rebre abans que l'assassinessin, segons ha determinat la policia. D'altra banda, també s'han analitzat mostres vaginals de la víctima que s'havien agafat quan se li va fer l'autòpsia, ara fa més de 20 anys, i en aquest cas el resultat és parcial perquè no s'han comparat amb les de ningú altre. Ara el jutge ha acordat ampliar aquestes proves i que també es pugui esbrinar si en aquest cas coincideixen o no amb les de l'investigat, Xavi Jiménez. A més, ha demanat a la policia que analitzi tot allò que faci referència articles, assajos, llibres o qualsevol altre text que hagi publicat l'investigat.
El Departament d'Interior i els alcaldes de la zona valoren com un èxit rotund el primer simulacre massiu d'accident químic que us explicàvem que s'havia de fer a Tarragona. Segons el balanç oficial, la població va fer cas i generalment es van confinar les cases, equipaments esportius i establiments. La percepció al carrer, però, va ser de seguiment desigual per part del veïnat, que feien vida normal mentre sonaven les sirenes i rebien les alertes als mòbils. A peu de carrer també hi havia l'Esteve Giral. Esteve.
L'esperat i anunciat simulacre massiu d'accident químic passarà a la història per diverses raons. D'una banda, perquè arriba gairebé 3 anys després de l'explosió a Iquoxe. De l'altra, per posar a prova amb èxit l'enviament massiu de missatges a 65.000 veïns de la zona afectada pel simulacre. Les percepcions, això sí, desiguals com la resposta de la població. Les autoritats parlen d'èxit absolut. Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, i Pere Segura, el de Vilaseca.
Aquest simulacre ha estat un èxit de participació i d'implicació.
Veure imatges en viu de carrers absolutament buits, de comerços amb persianes baixades.
He vist espais i grans avingudes pràcticament desertes i grans comerços que tancat persianes.
El compromís d'Interior, repetir-ho l'any que ve al polígon petroquímic nord.
10 minuts i les 9, la temperatura puja mig grau cada 10 anys a Europa. Ho diu un informe de l'Organització Meteorològica Mundial que apunta que el mercuri ha augmentat el doble de ràpid que la mitjana del planeta els últims 30 anys, unes dades que s'han conegut a les portes de la Cimera Mundial del Clima, que arrencarà aquest pròxim diumenge a Sharm el-Sheikh, a Egipte, amb la presència dels líders polítics mundials. Informa Abel Caral.
En cap altre continent hi ha hagut un increment tan alt com a Europa. En parlava Johan Stander, membre de l'Organització Meteorològica Mundial.
De fet, si mires com s'ha escalfat durant els anys, el 2021 es va escalfar gairebé un grau per sobre del que s'escalfava entre l'any 1991 i el 2010, i un grau i mig més respecte a la mitjana entre el 1950 i el 90. No necessito dir a la gent d'aquesta sala com en són de grans aquestes variacions i la importància que tenen pel desenvolupament de la natura i la diversitat.
A més, 16 de les 23 onades de calor més importants al continent des de 1950 s'han produït a partir de l'any 2000, de les quals 4 al 2021. Les onades de calor han esdevingut més freqüents i més severes. L'informe conclou que els esforços per reduir els riscos en la salut associats al canvi climàtic són lents i insuficients i que es podrien evitar unes 138.000 morts prematures cada any.
Doncs bé, tot i aquest canvi de tendència climàtica amb tardors més caloroses, hi ha ciutats que ja es preparen per l'arribada del fred. És el cas de Lleida, que ja ha activat el pla Iglú. Des d'ahir, el pavelló 3 de Fira torna a oferir llits a les persones sense sostre davant del descens de les temperatures nocturnes a la ciutat de Ponent. Té un aforament de 100 places i funciona en paral·lel a l'Albert Jericó, que ja acull col·lectius especialment vulnerables com dones o com menors. Mònica Usarna, amb el temps, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Diríem que avui i demà seran dos dies que ens acostaran molt a la tardor,
sí. Diguem,
però després tornem a la primavera, no?
Després tornaran a pujar una altra vegada les temperatures, ho notarem sobretot especialment a partir de diumenge, dilluns, però de moment avui i demà amb aquest canvi de temps, avui amb el cel més tapat, amb un dia insegur i amb alguns ruixats. De fet, ara mateix està plovent cap al Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, també hi ha algun ruixat que s'ha format cap a Osona i durant el matí es poden repetir aquest xàfec, sobretot a les comarques de Lleida, punts de la costa i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona i també sectors de la Catalunya central, i després a la tarda aquests ruixats quedaran més aviat concentrats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida. Atenció amb la cota de neu perquè anirà baixant, igual que les temperatures, als 2.600 metres ara al matí, però baixant fins als 1.600 a la tarda a la cara nord del Pirineu, i aquestes ventades fortes que es notaran avui a moltes comarques. La temperatura diurna baixa a les comarques de Lleida, però en canvi podria pujar una mica cap al sud o en alguns sectors de la costa per culpa d'aquest vent de ponent que podria fer enfilar les temperatures encara fins a uns 24 o 25 graus de màxima al mig dia. I demà serà un dia de ventades fortes, amb més fred, baixen a tot arreu les temperatures, i atenció amb la neu, que arriba a partir dels 1.500 metres al Pirineu, i combinada amb aquest vent podria provocar el fenomen del torb. Per tant, molta precaució demà, sobretot al Pirineu.
Pots explicar què és el fenomen del torb?
Sí, quan bufa el vent i està nevant, el que fa aquest vent és aixecar la neu i redueix totalment la visibilitat. Per tant, no és un bon dia per sortir a fer muntanya, perquè en qualsevol moment, si aquest vent comença a bufar, et pots trobar perdut i, a més, congelat de fred, perquè el vent combinat amb la neu, doncs encara fa que la sensació de fred sigui més marcada.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
minuts i les 9. I en plan internacional, al Brasil, milers de seguidors de Jair Bolsonaro surten al carrer per demanar als militars, bé, com si no vol la cosa, que facin un cop d'estat i evitin que Lula governi després de guanyar les eleccions. També continuen tallant carreteres, tot i que Bolsonaro els va demanar ahir que les desbloquegessin. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
Aprofitant que era festiu, milers de persones van anar davant de les casernes de l'exèrcit brasiler arreu del país per demanar una intervenció militar, tot i ser il·legal segons la Constitució. Els talls de carretera continuen per tot Brasil, per la qual cosa el president Jair Bolsonaro va demanar ahir en un vídeo que es desbloquegessin les carreteres, al·legant que perjudica l'economia i també el dret de moviment de les persones.
No pensi mal de mi.
No penseu malament de mi, vull el millor per vosaltres. Com a president he col·laborat per fer ressorgir el sentiment patriòtic, la defensa de la família, la defensa de la llibertat. No ho podem perdre, hem de fer el que s'ha de fer. Estic amb vosaltres i estic segur que vosaltres amb mi. Desbloquegem les carreteres pel bé de la nostra nació i perquè puguem continuar lluitant per la democràcia i la llibertat.
Com a curiositat, les torcides organitzades, és a dir, els grups d'aficionats radicals d'almenys quatre equips de futbol brasiler, el Corinthians, l'Atlético Mineiro, el Cruzeiro i el Curitiba, han aconseguit ràpidament acabar amb els talls i protestes a les carreteres. Totes elles viatjaven en autocars per veure el seu equip fora de casa i en veure'ls baixar dels autocars amb aspecte de no voler perdre gaire temps dialogant precisament. Tots els manifestants que tallaven les carreteres van marxar literalment per cames, obrint novament el pas per la circulació de vehicles.
I a Corea del Nord, Kim Jong-un continua la seva. Ahir al matí us explicaven que havia llançat 10 míssils i que mai n'havia llançat tants en un mateix dia. Doncs bé, en les següents hores va acabar llançant una desena més. Al final, en tot el dia 23, un d'aquests míssils va travessar per primera vegada la frontera amb Corea del Sud i un dels últims d'aquesta matinada ha obligat els ciutadans d'alguns municipis del nord del Japó a confinar-se perquè s'han disparat les sirenes antiaèries. El projectil, finalment, ha caigut al mar del Japó. 5 minuts i les 9 en punt del matí. Ja sabem el títol de la primera cançó que podria portar Televisió Espanyola a Eurovisió en català. Es diu Que esclati tot. I serà la proposta del Siderland, el grup del nostre coordinador del món RQ, Albert Sort, pel pròxim Benidorm Fest. Ahir la cadena va desvelar els 18 temes que participaran al concurs musical, però per escoltar-los encara ens haurem d'esperar ben bé un mes. De moment el que sí que hem pogut comprovar és que la del Siderland és l'única de les candidates en la nostra llengua. Va seguir la presentació el productor del món RQ i expert en Eurovisió i pesat com ell sol, Jordi Ramos.
L'Albert, l'Uri, l'Andreu, o el que és el mateix, els tres Siderland, han avançat a RAC1 que el seu és un tema pensat concretament pel Festival d'Eurovisió i les possibilitats que ofereix un espectacle d'aquesta magnitud. La veu del grup és Uri Plana.
És la cançó més potent que hem fet mai i també la més ràpida a nivell de pulsacions, la qual ens porta a una posta en escena superconcreta i super... amb molta força, no?
Les altres propostes catalanes pel Benidorm Fest seran la balada Des de que tu estàs, d'Alfred García, el tema Aire, de Xaron, i també Noche entera, que interpretarà la barcelonina Vico. El proper pas per aquests quatre concursants i també pels altres 12 de la resta de l'Estat serà acabar de configurar la candidatura i enllestir la cançó que presentaran abans del dia 27 d'aquest mes. Per tant, toca tenir paciència. De moment, però, Televisió Espanyola segueix donant més detalls de la competició a Benidorm. Ahir van explicar que posaran a la venda 3.000 entrades per anar-hi de públic que es podran comprar els dies 7, 11 i 14 de novembre. El concurs, recordem-ho, tindrà dues semifinals, que seran els dies 31 de gener i 2 de febrer, i la final el dia 4.
El Festival Vida, mentrestant, ja té els primers caps de cartell confirmats. Entre els 15 noms nous, hem de destacar l'uruguaià Jorge Drexler o la mexicana Julieta Venegas. El Festival de Vilanova i la Geltrú continua apostant pel talent local i també confirma per la pròxima edició la Casa Azul. Al Festival Vida, i atenció a això, perquè Manolo García anul·la la gira que tenia prevista per aquest mes i pel mes que ve, pel mes de desembre. Així n'ha informat la promotora de Project, que explica que l'artista necessita recuperar-se d'una miocarditis aguda que va patir fa poc. Manolo García havia d'actuar dissabte al Palau Sant Jordi. La promotora explica que retornarà l'import de les entrades i que aviat anunciaran dates per l'any que ve. I atenció, perquè un dels grans de la música, bueno, fa una il·lusió, personalment, que són els Everything But The Girl, un dels grups pop referent dels anys 80 i 90, han anunciat que tornen a l'activitat. Mm. mitjans dels 90, Tracy Horr i la seva parella Ben Watt van assolir un èxit massiu després d'introduir l'electrònica a les seves composicions firmant cançons tan conegudes com aquesta. El 1999, Everything But The Girl va publicar el seu últim disc i ara, 24 anys després, Tracy Horr ha anunciat que el grup torna amb un nou disc la primavera que ve. I per primer cop a la història, els premis ARC, que atorga la indústria de la música en directe, s'entregaran fora de Barcelona. La gala es farà a Lleida el 30 de novembre amb triple nominació per la Pegatina que opta el premi de millor gira, grup d'autoria i gira internacional, Stay Homes, com a millor gira i grup d'autoria, Su, La Fúmiga, Buos, són alguns dels 43 nominats als Premis ARC. Els guardons, com deia...